A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Aquest és l'himne no escrit. Bé, escrit sí. Ja ens entenen. No oficial, però és un himne. Li va sortir un himne al mestre Antoni Català. Roland, bon dia, bona hora, bon
Hola,
any.
Hola, bon dia, bon any.
És atemporal,
sí,
això, eh?
Sí, totalment.
Totalment.
Totalment. I a més, com tu dius, és un himne. I és un himne molt maco.
Doncs,
molt maco, no?
Doncs han passat 100 anys des d'aquell concurs de Girona que el mestre Antoni Català va guanyar
l'1 de novembre de 1919, eh? I allà, doncs, a part de la seva sardana, es van executar altres sardanes que havien guanyat, no? I s'executà per primera vegada, doncs, per la cobla La Principal de la Bisbal, el primer de novembre del 1919. Un any després, la sardana s'estrena a Sitges, al Prado, Casino Prado, en el decurs d'una sessió sardanística. I el 1925 passen tres coses. Primera, la sardana és editada per a piano per la Casa Ibèria Musical, que era una casa dels anys 20 molt coneguda. Aquest mateix 1925... és estrenada per la Banda Municipal de Barcelona, en versió per banda simfònica, escrita pel mateix Català, i la banda municipal que estava dirigida pel mestre Joan Lamont de Grinyó.
Que em sembla que aquí Sitges amb banda simfònica no l'hem escoltada mai.
Això ja no ho sé.
Amb banda pel carrer sí,
sí.
Però allò amb banda simfònica diria que mai.
Sí. I el mateix 1925 també va ser quan es va tocar per primera vegada el 23 d'agost. O sigui, va trigar, diguéssim, 5 anys, malgrat que ja era coneguda, i entre el 20 i el 25 doncs, es va tocar alguna altra vegada, però ni es va editar fins al 25, ni sobretot no es va tocar el 23 d'agost, fins a l'any 1925.
Com van de pell de gallina, passem pàgina, per no ficar-hi tota la carregada, oi? Només de començar. 1 de novembre del 1919, guanyava el concurs sardanista de Girona la processó de Sant Bartomeu del mestre Antoni Català, un dels grans homes, també un dels sitgetans que va anar a parar d'Escolanet a l'Escolania de Montserrat. En el seu dia.
I després va estar molts anys a l'Església Pompeia.
Exacte, exacte.
Com a mestre.
Bé, per on comencem aquest...
Bueno, mira, perdó. Aquesta, jo he triat quatre efemèrides principals i després ja desglossarem per anys, no? Des de la més antiga. Naturalment és una tria personal, eh? Cada any ho dic, però m'agrada repetir-ho perquè molta gent considerarà que n'hi ha d'altres que són més importants, no? Aquesta, el novembre del 19. Del mateix 19, o sigui, de fa 100 anys, a l'abril, farà 100 anys que van començar les obres d'urbanització del sector de Terramar. que és aquelles una d'aquelles fotos que són els Sitges desapareguts.
Exacte.
Amb els murs de contenció que permeten després doncs, construir el passeig i tot això, les primeres cases. Prèviament, el març del 19 es havia constituït a Barcelona la societat anònima Parques i Edificaciones, que serà la responsable de tota la urbanització de Terramar.
Amb un capital d'aleshores de 3 milions d'euros.
Sí.
Perquè creien que les obres en valdrien 10.
Sí, sí. Sí, sí.
10 milions de pessetes, eh?
Sí, he
dit d'euros. 10 milions de pessetes de les de fa 100 anys.
Sí, sí, de les de fa 100 anys, poca broma. I el 19 de novembre de l'any... abans, el 31 de juliol, es comença a publicar la revista Terramar, que és aquella revista tan maca, dirigida per Josep Carbonell i Jané.
I que el recomanem perquè poden consultar en un web específic que té la Diputació de Barcelona.
Sí, es pot consultar.
On hi ha escanejades un munt de revistes de tot Catalunya.
Sí.
Hi ha tots els números de la revista Terramar en què parlen... Parla de tot, eh? Vull dir, és una lectura en alguns moments molt elevada.
Sí.
Però en altres, en què parlen dels problemes de Sitges i de tot allò que entenen ells que hauria de ser, com ho diríem això, parent en el temps, la bellesa, el glamour. Hi ha molts articles que comparen Nice i Sitges, la ciutat jardí, el concepte de ciutat jardí.
Exacte.
En fi, un ideal estètic, vaja, si fossin vius ara... quedarien tots baixos, vindrien a buscar per endur-se'ls a l'hospital de pet, perquè es llegeixen aquells articles i donen la sensació que aquell cànon estètic...
Sí, molt noucentista.
Molt noucentista.
Molt noucentista. Doncs a partir del 31 de juliol, em sembla que el 1909 es van publicar 3 números, i llavors l'any 22 i l'any 21-2 més. Bé, en total se'n devien publicar mitja dotzena, ara parlo de memòria. I per rematar la cosa, el mateix 19, el 19 de novembre, doncs l'Ajuntament, el consistori presidit per Bonaventura Julià, acorda nomenar fill adoptiu de Sitges a Francesc Armengol. Això es prolongaria doncs, fins a l'any 25, que és la inauguració del passeig. Però el 19 marca aquest inici de tot el que havia de ser la ciutat jardí, doncs, que després, doncs, com tots sabem, va quedar mitges.
D'aquesta època gloriosa.
Sí, d'aquesta època gloriosa.
Que no sé si dir que acabaria quan es va inaugurar l'hotel Terramar, el 33.
Sí.
Perquè després de la guerra es va fer molt bé.
Sí,
diguem-ne que...
de fet, vull dir, el que és pròpiament urbanísticament acaba amb la construcció del
passeig. El 25, eh?
El 25, no? O 25-26, i aleshores el punt final és aquest... edifici de l'hotel Terramar, que comencen les obres a l'any 23 i no s'acaben fins 10 anys després, perquè vull dir, canvien la societat, vull dir,
Això no estava previst així,
no.
Si vostès llegeixen la revista Terramar,
hi ha uns dibuixos amb un casino que
tot
previst
allò...
que entra dins del mar, vull dir, una cosa,
els dibuixos del primer
fantàstic.
Hotel, els de l'autòdrom, els del casino, els de...
Exacte. Allà
hi ha el de l'hotelet del golf.
Exacte.
Exacte, que va ser la primera construcció que es va fer.
El mateix 19, i les primeres cases que es van fer, l'autòdrom també, vull dir, recordant ara doncs, que l'ECO portava aquesta notícia aquest divendres passat, doncs que es va inaugurar el 23, però que entra dins de tot aquest projecte de lo que és Ciutat Jardí. Aquestes serien... tant el Mestre Català i la Sardana de la Processó de Sant Bartomeu com l'inici de les obres de Terramar, per mi dues de les efemèrides principals. En quedarien dues més. El 4 de novembre de 1894, per tant, fa 125 anys, s'entronitzen els grecos al Cau Ferrat. Se celebra la tercera festa modernista i en el decurs d'aquesta festa modernista doncs s'entronitzen i des d'aleshores estan allà. Farà 125 anys.
Anys.
Que els grecos van arribar a Sitges i que es poden veure al Cau Ferrat, que també és una data, em sembla, a tenir en compte.
En aquell moment, quan d'un dels dos se n'atribuïa l'autoria,
i
no està fins als darrers anys, en què veritablement les llàgrimes de Sant Pere, perquè
Sí.
les llàgrimes de Sant Pere estan, va ho dic així, repetides.
Sí.
La Magdalena Penitent no, però les llàgrimes de Sant Pere, hi ha un Sant Pere que plora a més d'un lloc.
Sí, n'hi ha 4 o 5.
N'hi ha 4 o 5, i per tant, aquí se n'atribuïa de l'escola del Greco, però finalment es va certificar que era tant del Greco com la Magdalena Penitent. Però en el seu moment, farà 125 anys que aquells grecos van arribar en processó.
Exacte. Ell els havia adquirit el gener, o sigui, ara farà 125 anys que el Rossinyol els va adquirir a París.
O sigui que en aquells sitges de finals del segle XIX, dos grecos en processó van arribar al Cau Ferrat.
Exactament. I la quarta efemèride, jo generalment faig 350 anys, 175, etcètera. No agafo ni 80 ni 60, però sí que el 22 de gener del 39 farà 80 anys que a Sitges començava l'època franquista, amb l'entrada de les tropes franquistes a Sitges. I que, bueno, que sé que entre el grup d'estudis sitgetans i l'Institut d'Estudis Penedesencs, cap a l'abril-maig, es farà doncs unes conferències sobre... Mm-hmm. sobre el tema aquest del franquisme a Sitges. Aquestes serien les quatre principals. Una de fa 125, la festa modernista, dos de fa 100 anys, que és l'inici de la gran urbanització de Terramar, i el premi que guanya Antoni Català amb la processó de Sant Bartomeu, i 80 anys de les tropes franquistes. Ah, si anem enllà, la que jo he trobat més antiga és de fa 350 anys. És, vull dir, molta gent ho coneix perquè hi ha un carrer, no? És quan el franciscà Àngel Vidal va ser nomenat síndic de Sitges i va viatjar a Madrid amb l'objectiu d'aconseguir que Sitges sortís del domini de la Pia Almoina de Barcelona per passar doncs el domini real que en deien aleshores, no? De ser una ciutat lliure, sense lligams amb la Pia Almoina. I també per establir una comunitat franciscana al santuari del Vinyet. Bueno, va estar quasi 27 mesos exactament, va estar a Madrid entre març del 69 i maig del 1671. Es va entrevistar amb diversos personatges de la cort, tot això el Josep Carbonell i Gené amb Sitges la Reial ho explica molt bé, però al final les gestions van ser infructuoses.
Sembla molt allò que hem dit sempre, el Vinyet no va bé forma humana que s'establís cap ordre religiós, i més d'un ho va intentar.
Sí. Doncs Àngel Vidal va ser el primer, no? Fa 175 anys, el 1844, un 4 d'agost, mossèn Fèlix Clarà era ordenat sacerdot a Roma i l'endemà mateix va celebrar la seva primera missa a la Basílica de Santa Maria de les Neus, de la capital italiana.
D'acord, o sigui, el 5 d'agost va celebrar...
Exacte. I el dia 24 d'agost, ja com a vicari de Sitges, va celebrar la seva primera missa coincidint amb l'ofici de festa major.
D'acord, fa 175 anys.
Ho destaquem doncs per la importància que va tenir mossèn Fèlix Clarà, primer... que va ser un personatge molt estimat, que va ser doncs vicari de Sitges, en alguns casos ecònom, ell mai va voler ser rector, doncs fins al 1892 que va morir, imagina't, des del 1844 al 1892 no es va moure de Sitges, i a part doncs va ser el que va consolidar el campanar, vull dir, quan ja... portava uns anys, diríem, que va ser la seva gran obra, juntament amb aquells famosos Apuntes sobre Sitges.
Sí, i tant.
Que fa ja bastants anys va publicar el grup d'estudis sitgetans. Fa 150 anys, el 1869, una efemèride que, doncs, que molts podrien considerar que és més important del que diré ara, no? Per la Candelera, el 2 de febrer, se celebraran 150 anys de la inauguració del Salón Sobrense, que va ser la sala de ball precedent del futur Casino Prado Sobrense. Hi ha autors que ja consideren que això ja és Casino
Prado. Que això ja és el Prado.
Que això ja és el Prado. Per tant, faria 150 anys, malgrat que no es va legalitzar fins al 1877 com a Casino Prado Sobrense. Però sobretot el Blai Fontanals, que és dels que ha estudiat més aquest tema, considera... Doncs hi ha aquella picabaralla, si primer va ser el Prado, el Retiro... És igual, vull dir... No vindrà a 7 anys.
Però tiro que està a punt dels 150,
L'any que ve.
L'any que ve.
L'any que ve. 1894. Farà 125 anys, ja els ha fet, l'1 de gener, que va començar a publicar-se el setmanari La Voz de Sitges. Es va publicar durant 4 anys, i que doncs, va informar puntualment precisament doncs, de l'entrada dels grecos i d'aquesta tercera festa modernista. El número especial, vull dir, tenia molta devoció a Rossinyol, era, diguéssim, partidari, era el portaveu d'aquests republicans federals que giraven al voltant del Prado, i va sorgir doncs com a com ho diré, com a veu contrària a tot el que deia l'Eco de Sitges. És a dir, el que després seria el baluard va durar molts anys, però el precedent seria aquest
aquesta
voz de Sitges, que després es va catalanitzar i es va dir La Veu de Sitges, que va sortir durant només 4 anys. Després, el 1894, és a dir, seguim en que fa 125 anys, tenen lloc tres grans o tres efemèrides de tipus urbanístic, no? La primera i més important, doncs, que es planta el pinar al Passeig de la Ribera. Que clar, vull dir, ho hem vist tot en fotos, el pinar ja no hi és, queden dos pins allà al mig del passeig, doncs va ser el 22 de gener quan a proposta del director de l'Eco de Sitges i que a més era regidor de l'Ajuntament de Sitges es va aprovar la plantació d'un pinar al passeig de la Ribera,
que va durar fins a finals dels 70 quan en Vicenç Ibáñez va reurbanitzar
als anys 40 el pinar va desaparèixer amb els temporals.
D'acord.
Als 70 van desaparèixer els plàtans.
Perdó.
Exacte. Que hi ha entre el carrer Sant Pau
sí,
i el racó de Can Bori,
sí, senyor,
el planxador, per entendre'ns.
Equivocava. Tots els plataners d'allà són els que van desaparèixer l'any 70. El pinar va ser el que el temporal es va endur.
Exacte, que es va endur la caseta.
Sí, sí, la caseta
del
Boig Salvavides, etcètera.
Després, el mateix gener del 1894...
Aquell temporal no va ser el 49?
Bueno, els anys 40. Entre el 47 i el 49 n'hi ha molts.
D'acord.
Comença el 47 i, bueno, vull dir, diverses...
Van anar minant.
Diverses llevantades van anar minant tot el que és el... Aleshores, el gener del 1894 també es va aprovar la reforma a l'enllumenat públic. I van augmentar les faroles de gas enceses durant la nit. Una petita anècdota, però és que hi havia moltes queixes que la gent... I aleshores, el juliol, diu l'Eco, diu que a Sitges hi havia 121 faroles de gas. Ara, vull dir, pensem que era el centre. Vull dir...
Sí, no podem pensar en els Sitges.
Els Sitges de... Hi ha gairebé de lo que avui és el carrer Espalter i el carrer de la Bassa Rodona. Allà
era,
no
allà
crec... que hi hagués gaire il·luminació, si n'hi havia era perquè hi havia fàbriques i tot això, però bueno, 121 faroles hi havia el juliol. I finalment, al febrer, farà 125 anys, que es va enderrocar el Molinot de Sant Sebastià, que és allò que es veu a les fotos, que es veu aquell patracol de molí, doncs al costat de, bueno, a tocar de l'ermita
de Sant Sebastià.
De Sant Sebastià. Doncs
allò, 125 anys que es van enderrocar.
Que es van enderrocar. Una efemèride important de fa 125 anys, vull dir que és un procés, però que el 16 de maig el marquès de Montroig, Antoni Ferratges, va ser nomenat fill adoptiu de Sitges. Per què? Doncs perquè havia fet unes gestions beneficioses per l'Hospital de Sant Joan. I aleshores, ell, agraït per aquest nomenament, va aconseguir que mitjançant un reial decret del 5 de juny el govern de l'Estat concedís el tractament d'il·lustríssim a l'Ajuntament Sitgetà.
O sigui que l'Ajuntament és il·lustríssim des de fa 125 anys.
El 5 de juny.
És oficialment il·lustríssim. Després cadascú de vostès...
Abans era magnífic.
És veritat això, que abans era magnífic.
Abans era magnífic, n'hi ha molts que són magnífics encara, No sé,
oficialment parlant.
No sé si és que és magnífic o és il·lustríssim, vull dir, això ja ho tindríem
però en qualsevol cas, oficialment,
exacte,
l'Ajuntament és il·lustríssim des de fa 125 anys.
Des de fa 125 anys.
I gràcies a les gestions del marquès de Montroig, del senyor Ferratges.
Exacte, que això m'imagino que coincidirà, si fa o no fa, amb el període post-eleccions, el 5 de juny.
Sí.
Entre eleccions i Constitució i Ajuntament.
26 de maig entre eleccions i Constitució i Ajuntament.
Bueno, pues,
Abans de Corpus.
Exacte. I el 19 de setembre d'aquell mateix any, ja sota el consistori del Miquel Ribes, es va donar el nom de passa al marquès de Mont-roig al cap de la vila, que és un nom que va durar fins al 38, que es va posar a plaça d'Urruti, i llavors el 39, l'Isidor Cartrol, la gestora d'allò, va tornar a posar el nom de cap de la vila i el carrer Marquès de Mont-roig amb el carrer obert que va de parellades fins a plaça
d'Urruti.
Va haver queixes d'això. Un dels que es va queixar va ser el doctor Gaietà Benaprés, perquè considerava doncs, que ell considerava que s'havia de conservar els topònims Terra Cavada, Cap de la Vila, o sigui, i tot això el 1894. O sigui...
allò, fa 125 anys, un gran debat sobre la plaça Marquès de Mont-roig, el Cap de la Vila, Terra Cavada, tots els topònims en lluita amb les noves denominacions.
Exacte. Passem a fa 100 anys. Fa 100 anys, al febrer, celebrarà el centenari de l'obertura del local, al carrer Parellades, del local anomenat Café Orient, avui dia Roy, propietat de Rafael Comas Cucurull, i on doncs, es reunia doncs, diverses entitats musicals. El març-abril farà 100 anys que l'Agustí Ferrer Pino va decorar el cambril de la Mare de Déu del Vinyet.
Caram!
Això també és una efemèride.
Important.
Important. A l'abril, que farà 100 anys de l'aparició del segon poemari de Trinitat Catasús, Poemes del Temps. El 15 de juny, exactament, farà 100 anys que es va inaugurar la Glorieta de la Trinitat. I el 8 de setembre...
Mira, ara per aquells que pensaven, la feia més nova.
Sí, doncs no.
Farà 100 anys de la Glorieta de la Trinitat el 15 de juny.
El 15 de juny, exactament. I el 8 de setembre farà 100 anys que es va reobrir la capella al patronat, que havia estat tancada des de l'any 1912 i que a partir d'aleshores va tenir de titular la Virgen de la Caridad del Cobre.
Fem així perquè ho dic, obrin aquesta capella, vés a saber.
Ah, què trobaran?
Què trobaran? Bueno. Serà com quan la van... o que no trobaran, com diu l'Albert.
Bueno, quan la van reobrir prèviament hi havia hagut les caixes de sabates que tenia el Rafael Termes, tenia davant la primera fàbrica que va tenir Rafael Termes, doncs va servir de magatzem de sabates entre que se'n van anar...
La capella del patronat.
Sí, des de que se'n van anar les concepcionistes fins que es va tornar a reobrir, no? I aleshores, doncs, el 8 de setembre, fins al 8 de setembre, la imatge de la Virgen de la Caridad del Cobre ja portava una dècada que es venerava a l'altar parroquial del Remei. I llavors va ser quan... Es va traslladar, perquè pensem que el patronat, la creació és de l'any 1917, com a entitat, i d'allò. Aquí acaben les efemèrides, que n'hi ha moltes més, diguéssim, de tercer ordre, no? Però vull dir, aquestes serien, doncs, de primer, segon ordre.
El que no sabem, i ara vagin a saber, si amb la compra del patronat, etcètera, etcètera, és si la capella del patronat continua sent capella.
Ah, bueno, de fet, a veure com
no s'ha desacralitzat, no s'ha
desacralitzat.
Que jo sàpiga, la capella del patronat no s'ha desacralitzat mai.
No, de fet no.
Continua sent capella. No, la tingués la Generalitat, la tingués qui la tingués.
Exacte, sí.
D'acord, tanco
per ara. Sí que potser curant de rebeneir-la. Jo penso que m'ho sent pauses.
Home,
sí.
Això era com dir, esclar, una processa amb la Mare de Déu del Cobre, una vegada veies, i amb la Lucrecia, podíem fer una processa a la cubana, a la manera cubana.
Perdonin,
tot això ha sortit des del respecte, però recordant el patronat.
Mira, fa 75 anys, ja passem les efemèrides de l'any 44, que en tenim bastantes, sobretot de l'any 44 i de l'any 69, de fa 75.
De 5 anys i de fa...
50.
50.
Es va posar de moda, a l'eco de Sitges, l'adjectiu sitgesar, en aquella època sitgesano, en lloc de sitgetar o sitgetano. La idea doncs, va ser del Miquel Utrillo Fill, i que aleshores era president del Club Natació Sitges, i aleshores qui la va seguir molt doncs, va ser Rafael Casanova, que era un gran admirador de Miquel Utrillo Fill, no? I això va durar uns mesos, fins a l'any 45, ell ho va seguir, el Miquel Utrillo i el Rafael Casanova i tal.
Hem d'entendre que apel·lant a la vida saludable i a alguna cosa així.
El perquè s'interessà, sí. No, perquè era... Ell deia que la Real Acadèmia acabaria...
Acabaria dient Sitgesano.
Sí, la qual cosa no ha estat així, naturalment. I a l'Eco, doncs, durant unes setmanes...
Va fer bullir l'olla.
Va fer bullir l'olla i va posar, doncs, Sitgesano, Sitgesanes, Fiesta Sitgesano... Però després ja el Josep Soler Tassis devia veure
que
li devia aconsellar
que allò no funcionava.
Sobretot el d'allò, el Soler i Forment. Li devia dir que allò no anava...
No anava ni amb rodes.
No anava ni amb rodes. Aleshores... L'any 1944 va ser un any important esportivament parlant. Per què? Perquè el bàsquet sitgetà va reprendre les seves activitats amb un equip que depenia precisament del Club Natació Sitges, no? I format doncs, per Joan Manel Llopis, Josep Mora, Francesc Conesa, avi de l'historiador Ricard Conesa, Antoni Miravent, Josep Puigivet, Antoni Jordà, Emili Comas i en Jordi i en Joan Miravent Castiel.
Caram! Escolta'm, quin planter,
Sí, quin planter. I el 24 de setembre es va inaugurar el camp de bàsquet en el que deien el sector de Can Negret, que és al final del carrer Garraf, conjunció amb el carrer 11 de setembre. Allà hi ha, perquè per les fotos es veu que a sobre hi ha l'escorxador, doncs allà... hi havia un quadrilàter, per dir-ho d'alguna manera, i allà es va inaugurar el camp de bàsquet, perquè prèviament hi havia hagut la Federació de Joves Cristians, als anys 30 van ser els primers que van endegar el bàsquet a Sitges.
Que, si no recordo malament, d'allà només en queda el nom del sector, que encara em sembla que està en una placa en el bloc de pisos.
Ah, sí?
Sembla que encara posa allà
ser.
Can Negret. Em
pot
sembla.
Ser, pot ser.
Ho posaven en la casa antiga que hi havia hagut allà i em sembla que encara, que encara
ho
posa.
Ja ho mirarem. Aleshores, el 4 de juny i el 2 de juliol, respectivament, dos sitgetans...
Estem al 44,
El 44. Dos sitgetans es proclamaven campions de Catalunya. Un de llançament de pes, el Joan Ramon Gimeno, que va revalidar el títol i ha aconseguit l'any anterior. I l'altre... el Bonaventura Pujol, que va guanyar el campionat de Catalunya de llançament de disc, amb un llançament de 34 amb 40 metres, no? Vull dir, van ser...
Dels grans esportistes que ha tingut Sitges.
Sí, dos dels grans esportistes.
Amb dues disciplines, diguem-ne, que no han sovintejat.
No, llançament de disc i llançament de pes. Vull dir, i aleshores, que això ja m'ho havia explicat, ara no recordo qui, però... quan feia l'abans algú del Consell d'Assessor m'ho havia explicat, que vull dir, anaven als campionats de Catalunya, guanyaven amb d'allò, però sobradament, amb escreix, i després quan arribava el campionat d'Espanya, no sabem què els hi passava,
però que
res, no feien res, i això que, bueno, vull dir, compte, eren dels millors d'Espanya. Doncs, bueno, pocs mesos després van al campionat d'Espanya i efectivament...
Allà no van fer res.
El 27 de gener moria l'industrial del que parlàvem abans, Rafael Termes i Junyent, que va morir doncs, relativament jove. I aleshores, l'any 44 podríem dir que és l'any de l'aparició, malgrat que va aparèixer l'any 43, però ja l'establiment i la coneixença del poble de César González Ruano aquí a Sitges.
Vaja.
O sigui, fa 75 anys, no? Que l'any 44 encara tot eren lluances.
Protagonista d'una de les revisions històriques més contundents dels darrers anys.
I més ferotges.
Sí.
I, bueno, se li va fer un homenatge a la Biblioteca Santiago Rusiñol, se li va un sopar a l'Hotel Sitges. L'any 45 ja van començar a veure, i el 46 sobretot, i el 47 ja va marxar de Sitges, però l'any 44, vull dir, podríem dir, entre cometes, que era el rei del mambo, tothom el saludava, i gent que després, doncs, com el Ramon Planes, a les seves memòries, vull dir, on te calla més coses que no explica, que sempre ho diem, no en parla suficient, no? Perquè, vull dir, devien començar a arribar rumors de lo que havia fet a París, etc. però vull dir, fins a l'any 45, clar, diguéssim, el primer any pots començar a deure, però el segon any, si no pagues, i se'n va anar de ben diners a tothom, més el secret que ell tenia guardat, sí, de que això ja és...
Que ja això ja s'ha sabut anys més tard,
Sí, molts anys més tard.
Amb aquella, no sé si el llibre va ser fruit d'una tesi o ara no ho
recordo.
Sí,
bueno, d'una investigació.
Perdó, d'una investigació.
Sí, d'una investigació. Mm. Aleshores, el 13 de maig farà 75 anys que es va beneir la nova imatge de Sant Mus, que havia desaparegut durant la guerra i que estava fet amb rajoles. Les rajoles, que em sembla, són les mateixes.
Jo diria que sí.
Que hi ha avui a la fornícula del carrer Mossèn Joan Llopis. Sé que es va posar alguna fa uns anys, però les rajoles són les mateixes. Des de l'any 44 no sé si es va arreglar potser la fornícula o alguna cosa. Ho he buscat, però no ho he sabut trobar fa pocs anys. Però bueno, fa 75
anys que es varen col·locar.
La imatge amb rajoles es va col·locar, això el 13 de maig. El 13 d'agost. El 13 d'agost vull dir una efemèride important, estem a l'any 44 encara, perquè es van inaugurar al carrer de les Parellades, tocant al cap de la vila, les galeries La Xarmada. Ja ho dic en castellà perquè aleshores era La Xarmada. Que les galeries estaven on antigament hi havia hagut el cafè del mateix nom,
sí,
i on posteriorment va haver la perfumeria Araceli i la botiga Central Foto.
Allà va ser on el senyor Antonio Mirall va fer emissions des de Ràdio Sitges de La Xarmada.
Vale. Per què? Perquè a part de galeries, que es van inaugurar amb una exposició del Ferrer Pino, i torna a sortir Ferrer Pino, com abans, doncs també eren llibreria i servei radiofònic.
Bonic.
Que va ser, de fet... es va inaugurar l'octubre el servei radiofònic del mateix any 44, ensemà, va ser la primera emissora.
Que ara, si no recordo malament, el senyor Mirall ens va explicar que s'enregistraven, els programes es portaven a Vilanova i s'emetien des de Ràdio Penedès, des de Ràdio,
sí,
Vilanova.
Sí, des de Ràdio Vilanova, EH35 Ràdio Vilanova.
Exacte.
Bueno, l'octubre, doncs, molts recordaran, perquè encara són vius,
he dit Antonio Mirall, Josep el Mirall.
Josep el
quin
Mirall.
Dia porto? Antonio Mirall, Malvasia. Josep, sí, el Mirall, ràdio. El senyor, sí, Mirall, que, sí, també va ser responsable, sí, d'una de les productores de cinema, era distribuïdor, no sé si la Fox o no sé què. Bé, el pare de Carme el Mirall,
sí,
perquè vostè se'ns entengui.
Exacte.
El representant de la Pepsi Cola, sí senyor. Ara, ja hem lligat tots els caps. Que em perdoni l'Antonio Mirall, Josep el Mirall, em referia.
A l'octubre... farà 75 anys que el Col·legi de Sant Josep, que llavors ja era dirigit pel mestre Sebastià Cabestany, es va traslladar al carrer de la Carreta i va passar a ser el Col·legi del carrer de la Carreta.
En memòria de molts sitgetans.
En memòria de molts sitgetans. Doncs farà 75 anys aquest enguany. I finalment, al desembre, es van inaugurar dos locals que tindrien llarga vida, com un va ser el bar La Cala, que després va ser restaurant, inclús hostal, i després la Barberia Saúc al carrer Sant Francesc. La Barberia Saúc, perquè tothom ens entengui, és el que després va ser, pel mateix propietari, el Bar Bodega La Vinya, quedava a prop de casa.
Sí, oi tant. Nosaltres, doncs, recordem més el Bar Bodega,
sí,
que no la Barberia.
I els que recordin la Bar Bodega, doncs és on Zac, i no fem propaganda, té la
té botiga, de sabates.
Per entendre's.
Exacte.
Perquè ocupa talment el mateix tros de façana. El mateix tros de façana. Passem a fa 50 anys, a l'any 69, també es van inaugurar, pensem que estem en ple desarrollo turístico, malgrat, doncs, que l'any 70 ja comença a haver un atzucac, i el 73 amb la crisi del petroli, però bueno, el 69 encara es van inaugurar. Però mira, es va inaugurar l'hotel-restaurant La Santa Maria, al Passeig de la Ribera, que ara, doncs, encara existeix. La residència El Dorado, al carrer Joan Maragall 2, jo no la recordo. I l'hotel Normandí al carrer Sant Bartomeu, que fins fa poc existia, i que,
sí,
ara és un bloc de pisos.
Ara és un bloc de pisos.
És un bloc
fins
de
fa
pisos.
Poc, volem dir, fins fa, què, 3 anys, 4?
No, bueno, vull dir...
potser menys.
Un parell d'anys, diria.
Un parell d'anys.
Un parell d'anys. Es va inaugurar el Bar Bohemios, al carrer Perpetuo Socorro. El va inaugurar el Jaume Vinyes, que avui és Can Llopis.
Sí, senyor, amb un èxit indiscutible, també.
Doncs... 50 anys.
O sigui, gairebé diríem que més èxit que quan era Bohemis. Bé, no ho sé.
Sí,
però,
bueno,
però
també tenia èxit.
També en tenia.
I es van inaugurar, curiosament, per una banda, la tintoreria El Bar, que va estar molts anys, al carrer,
carrer Santiago Rossinyol,
número 18, el 3 de març, i el 28 d'abril es va inaugurar la que va ser la primera Lavanderia Autoservicio Betty. Te'n recordes que estàvem aquells...
Sí, sí, és que estem cambuixant-nos en els records de sí, la infantesa, eh?
Sí, exacte, que nosaltres teníem 5, 6, sí, sí, 7 anys.
Les tintoreries que feien aquell olor tot plegat, eh?
Doncs que també va estar molts anys. La tintoreria el vaig tingut que mirar si hi era, ho reconec. No hi és.
No, fa anys que no hi és.
Ja, però vull dir, sí, sí, dubte,
però és cert,
sí,
perquè va estar tants anys allà la tintoreria.
Sí. I aleshores he portat, veure, un a tota pàgina
alguns dels anuncis.
El 27 d'abril.
Aquest és el de
no
la lavanderia Autoservicio Betty. Abre la puerta y entre en su casa, señora. Se acabaron los problemas con su colada. Por fin puede lavar con una lavadora a bombo, llegeixo textualment, superprogramada, Zanussi Profesional de acero inoxidable. En solo 28 minutos, la Zanussi Profesional, por menos dinero del que le costaría hacerlo en casa y con agua descalcificada, hará su ropa. Un prelavado, un lavado, tres aclarados y cuatro escurridos. Todo eso en mitja hora. En la misma máquina caben hasta 6 kilogramos de ropa a precios mínimos y actualmente le secaremos con aire caliente en una máquina Lave Express de acero inoxidable. Autoservicio Betty, Rafael Llopart sense número, Joan Maragall 2, bé, saben tots vostès perquè segurament, en fi, sí, ho recordaran. Lunes 28, 69, abril del 69, lunes 28, inauguración de la misma, además con el servicio de recogidas y entregas a domicilio. Llame el teléfono 294-0301.
Sí, el 69 encara hi havia el 2.
El 294. Y será atendido en el acto. ¿Cuántas veces pensó? Haría falta lavar las cortinas, tendría que lavar las mantas, habría de limpiar los cubrecamas, llevaría a la tintorería los trajes de él, mis jerseys, sus pantalones. Pero cuesta tan caro. Esto se acabó, señora. Todo eso es la página de l'Eco. Esto se acabó. Puede lavar en seco toda esta ropa por un precio bajísimo. Todo esto realizado en su presencia. Prueben Betty, lavadería. Eso es impagable.
Es impagable.
No tornará mai més, això.
No. Aleshores, el mes de març va haver la primera exposició a Petits Pintors, al local d'exposicions al Cap de la Vila, que jo diria que és on ara hi ha el Janius.
Jo diria que sí, que era a l'Altell, el que va ser després el Bambino.
Exacte. La idea va ser llançada pel pintor Serrano, va tenir molt èxit, van participar més de 200 nens que van presentar un total de 400 obres i es va fer durant uns anys.
Però sí que la idea va ser d'en Serrano.
Sí, va ser d'en Serrano i en Santi a la pizzeria, entesos, pare, però sí, en Serrano va ser el primer que va tenir la idea. Dos coses urbanístiques de l'any 69, que tothom, una es recordarà més que l'altra. A l'estiu es comença a enderrocar el xalet de Pere Montaner i Fals, l'antiga escola Pia,
sí,
per construir l'immoble actual, o sigui, ara que
el que després va ser la Caixa Penedès.
Exacte.
On hi havia hagut la Caixa Penedès del...
No, l'antiga escola Pia.
Ah, perdó. I tant.
O sigui, exacte. Encara que es parla del col·legi, aquest any farà 50 anys
que es van derrocar.
L'any que ve farà 50 anys que es va inaugurar el col·legi actual dels escolars.
Em perdonaran, ara nosaltres recordàvem aquella anècdota de l'Isidre Penyella de trons i pirotècnia dins dels escolars. En fi,
doncs allà,
és igual.
A Can Pere Montaner i Fals. A finals de novembre es van derrocar al baluar la casa coneguda com a Campans per fer-hi l'immoble actual. O sigui, l'immoble actual és del 69-70. 29 de juny, trobo que fa gràcia. Ramon Plana saludava des de les pàgines de l'Eco l'entrada al món de la poesia de Jou i Mirabel.
O sigui que farà 50
anys.
Cap
només 15 anys, poc abans havia guanyat una menció honorífica en els Jocs Florals de l'Alguer. Llavors, aquests quatre poemes que va presentar es van publicar a l'Eco unes setmanes després.
O sigui que enguany farà 50 anys que David Jou publica a l'Eco.
Sí.
I vostès pensaran, mira, ja en té 65. Això és una altra cosa.
Juny, juliol, García Berlanga, Roda Sitges, viven los novios.
Home, aquesta també és una efemèride bona, eh?
Aquesta és una efemèride bona. És una molt bona efemèride.
Amb López Vázquez.
I el 2 de juliol, La Vanguardia publicava que per primera vegada un esportista sitgetà es convertia en el número 1 del golf.
Àngel Gallardo. Fa 50 anys també.
Fa 50 anys, et deixo aquí.
I aquesta és La notícia tal com apareixia a La Vanguardia, el español Ángel Gallardo, primera figura internacional. España tiene en golf una categoría de gran cotización, los profesionales españoles desde hace mucho tiempo. En fi, quan el periodisme no li sobrava espai,
sí,
hi havia tota aquella prosòdia abans de dir exactament el què. Doncs hi ha una fotografia d'un Ángel Gallardo celebrant aquest triomf, Ángel Gallardo, en una expressiva actitud en el torneo de Sumrai.
Ens queda poc temps.
Ens queden 4 minuts.
Bueno, doncs pues anirem ràpid, a veure... Dues necrològiques de fa 50 anys.
Vinga.
El 29 de juliol moria Miquel Matas Jorba, el fundador de l'actual Nissaga, Matas Arnalot i últim propietari del Cafè Suís. Ui. I a finals d'any moria Salvador Satorra, el xato,
home,
propietari del Bar Xatet. Entre el novembre i el desembre es va construir... el primer parc infantil de Sitges, al costat del pícnic.
O sigui, 50 anys farà?
50 anys.
Del Parc de l'Elefant?
Del Parc de l'Elefant. Eh? I el desembre farà 50 anys que van acabar a l'inici de temporada la Unió Esportiva fatal, amb una de 2 partits guanyats de 17 jugats. Era el cué. I com que hi havia moltes crítiques, va dimitir el president de l'entitat, que aleshores era Ramiro Contreras. I ja anem als 25 anys molt ràpid.
Vinga.
El gener, Cubana fa la preestrena de Cegada d'Amor.
Sí, senyor.
El 9 d'abril, el gran incendi del massís del Garraf, 25 anys fa. L'altre gran efemèride.
Aquell seria... incendi de les 4.000 sí, hectàrees llargues.
Sí, 5.000 hectàrees.
5.000 gairebé.
I que l'octubre següent doncs, es van plantar amb helicòpter. Vull dir,
sí.
La sembra aquella que es va fer. I el 27 d'abril que es col·loca la primera pedra del centre de disseny Volkswagen a la zona de les Cases del Sort. O sigui, eren altres temps.
I no sé si farà... De 20... No, va ser l'any passat, del pàrquing del Retiro, que es va començar a
no
fer.
No sé,
diria que 93, va ser el 93, no el 94.
També farà 25 anys que la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Sitges signaven el protocol que possibilitava la creació del Consorci.
Consorci del Patrimoni. Amb Maria Nadal Sau.
Sí.
De directora.
25 anys que moria el bisbe d'Astorga, Antoni Briba Mirabent, i que moria l'escriptora Maria de la Luz Uribe, i 25 anys que es presentaven una sèrie de llibres que cadascun amb la seva branca van ser molt celebrats. Dramagrama, de Fernando Crán.
Oh, i tant.
Petita història de Santiago Rossinyol, de Vinyet Panyella.
Sí.
La fàbrica Can Bota, que era obra pòstuma d'Antoni Vigo. El Retiro 100 anys i escaig d'història al compàs dels músics, de Blai Fontanals.
Que va ser el primer premi d'aquell...
El segon premi.
El segon premi.
I el 17 de setembre el Sitgetans Amèrica i Diccionari Americanus, obra magna de David Jou, editada David Jou i Andreu, editada pel grup d'estudis Sitgetans.
Veus com has arribat a temps?
Sí, he arribat a temps, és que aquest any
és que n'hi ha moltes de bones,
és que he mirat molt de fa 75 anys i sobretot de fa 50 anys,
és que...
he intentat mirar sobretot coses esportives com el del bàsquet, vull dir que fa gràcia perquè vull dir, a vegades algú doncs m'ha dit, escolta, els esports no parles mai, com es nota que no.
Bueno, com es nota que ets de lletres.
Com es nota que ets de lletres i no fas.
Roland, gràcies.
A vosaltres, Vicenç.
Tot això ho commemorarem aquest any de major o menor manera. Tot això, enmig de les efemèrides, hem parlat d'aquest final de la Guerra Civil, de l'entrada dels nacionals, però aquest any també fa anys de l'inici de la Segona Guerra Mundial. Per exemple, hi ha commemoracions internacionals prou potents.
I que l'home va arribar a la Lluna.
I que l'home va arribar a la Lluna. El juliol són les 11. Tornem en 5 minuts.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.